Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Fortes crítiques del govern a l'expresidenta Francina Armengol després del darrer informe de la UCO que desvela un intercanvi de missatges de text entre la socialista i Koldo García, que revelen missatges que revelen dos punts clau en la investigació, segons la Guàrdia Civil. El rol dominant de l'exassessor d'Avalos al Ministeri i que la socialista va derivar l'assumpte de la compra de mascaretes al Servei de Salut i va ser l'exdirector de gestió qui en va tancar els detalls. Francina Armengol creu que aquest informe confirma plenament la seva versió. Diu que les gestions es van fer seguint la legalitat, però el govern Proens l'acusa de deixar entrar del tot la trama corrupta a dins del consulat. En uns moments en direm els protagonistes d'aquest assumpte, protagonista en l'actualitat d'aquest divendres, en què estem pendents de les urgències hospitalàries després de la situació de col·lapse viscuda a nit. Son Espases està reprogramant operacions, només n'atén les urgents. També ha reforçat les plantilles, tot per millorar l'assistència als pacients que esperen i que s'han reduït en aquesta hora a una setantena enfront dels 130 que hi havia a la mitjana. I tot d'una connectarem amb l'hospital de referència per veure com està la situació en aquesta hora. Avui és 17 d'abril. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la detenció d'un empresari per intentar subornar un alt càrrec del govern.
L'home hauria acudit al despatx de la directora general de Costes i Litoral, Maria Joaquima Ferrer, per abordar una problemàtica relacionada amb uns permisos vinculats als seus negocis amb una capsa de bombons i doblers en efectiu. La investigació està sota secret de sumari.
Es repeteixen les cues de migrants mentre el debat polític s'encalenteix.
Les bales del PP a les Balears han reclamat la suspensió immediata del procés de regularització extraordinària davant del col·lapse que diuen ha provocat en els serveis municipals.
Protesta dels treballadors del comerç.
Un centenar de persones s'han concentrat al passeig del Born de Palma contra un acord estatal del sector promogut per les grans cadenes tèxtils. Aleguen que podrien derivar en retallades salarials a les plantilles de l'arxipèlag.
L'Ajuntament de Palma reforça els operatius policials contra la venda ambulant. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Ho fa coincidint amb l'inici de la temporada turística a través d'una campanya per conscienciar els ciutadans que no comprin productes falsos. La iniciativa defensa el comerç local que, segons Pimeco, perd fins a un 30% de vendes amb aquesta activitat il·legal. La temporada passada, una trentena de persones van ser sancionades per adquirir productes falsos.
Menorca es queda sense especialistes en desactivació d'artefactes explosius, el que es coneix com a unitat GDEX de la Guàrdia Civil. Àxel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Segons denuncia la PP, el govern central ha decidit traslladar el servei a Mallorca, tot i que manté el d'Eivissa. Els tres agents de la unitat ja han estat informats que aquest estiu no hi haurà servei a Menorca. Els populars lamenten la decisió i consideren que el GDEX és necessari per actuar en situacions d'urgència que solen ser més habituals a l'estiu.
A Eivissa, avui l'actualitat marcada per les feines d'extracció de l'iot cremat a l'illa. L'autoritat portuària està supervisant aquestes feines, un iot que va deixar ahir, unes feines que van deixar ahir a 10 metres de profunditat al dic de Botafoc, al vaixell. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Les primeres maniobres iniciades aquest matí els han permès comprovar el pes real de l'embarcació, 55 tones. Han hagut de portar una grua de 200 tones per suportar l'issat de l'embarcació. Aseguren que l'operació està garantida, tot i que existeix perill que es trenqui. Una desena d'operaris porten tot el matí assegurant la zona i continuaran aquesta tarda.
Als esports arriba el moment decisiu de la temporada per al Palma Futsal. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Bon dia. Un Palma Futsal que afronta el tram més decisiu del curs visitant en la complicada pista del Gimbi Cartagena amb l'objectiu de mantenir-se a la zona alta i consolidar les opcions del play-off en les sis darreres jornades de Lliga. Jugarà demà i ho viurem aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. I també demà l'Azul Marino Mallorca juga l'ascens directe i el títol en el darrer partit de Sant Moix davant el Real Canoe amb l'oportunitat de deixar encarrilada la temporada. I avui el Palma Bàsquet Mallorca afronta una sortida complicada a la pista del Guipúzcoa Bàsquet amb la necessitat urgent de sumar per allunyar-se del descens. I en pàdel, la parella número 1, Gemma Triay i Delfi Brea, sumen la cinquena final consecutiva de l'any a Neusuisga, després d'imposar-se amb autoritat i ja prepara el duel pel títol.
I completa amb la portada amb la previsió del temps, Marc Caldentei, bon dia.
Bon dia, arribem al cap de setmana amb estabilitat total i absoluta per aquestes pròximes hores. Continuem parlant de cel destapat i el termòmetre també continua pujant. Avui amb valors màxims, que en general s'han de moure entre els 22 i 25 graus. Sí que és vera que punts de ram demà poden quedar lleugerament més frenades, amb aquestes màximes, com dèiem, de fins a 25, fins i tot lleugerament superiors, a punts de l'interior de Mallorca i també de l'illa d'Eivissa. Tot això amb vent feble, s'imposa l'embat a les hores centrals del dia i a la mà, parlant de marejol, de molta tranquil·litat. I per demà dissabte, aquest de setmana, que comença també amb temps tranquil, per a diferència d'aquests dies, arribaran núvols prims, deixaran el cel mig enterbolit, però amb el sol com a protagonista també, amb temperatures com les d'avui, o lleugerament superiors, amb vent que continuarà bufant de manera feble. Per diumenge no esperen canvis, per tant, acabem la setmana amb aquest ambient estable, amb ambient de primavera.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
És una de les notícies més destacades d'aquest divendres, els detalls de l'informe que l'UCO de la Guàrdia Civil ha entregat a l'Audiència Nacional sobre els contractes formalitzats pel govern a empreses vinculades al cas Coldo durant la pandèmia. Són 190 pàgines interpretades, hem de dir, de forma totalment oposada per PSOE i Partit Popular, mentre que l'expresidenta del govern, Francina Armengol, actual presidenta del Congrés, considera que queda demostrat que es va fer una bona gestió de la compra d'aquest material sanitari. Els populars mantenen que l'exdirigent socialista ha mentit, que els contactes amb l'exassessor de l'exministre Ábalos va existir i que va deixar que les Balears fossin la porta d'entrada de la trama corrupta que ara jutja el Suprem. Escoltarem les veus de les dues bandes abans, però, Marta, sapiguem què diu l'informe.
Doncs primer de tot que els primers contactes entre Francina Armengol i Coldo García van començar l'abril de 2020, un mes després que es decretàs la pandèmia. Segons l'UCO, l'exassessor de l'exministre Ábalos va escriure a l'expresidenta i li va demanar que el telefonàs. La investigació no concreta si es va produir aquesta telefonada, però sí que el mateix dia, qui era director de gestió del Servei de Salut, Manuel Palomino, va escriure a García per demanar-li informació sobre un possible contracte de compra de mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestión de l'empresari també investigat Víctor de Aldama. Així és com el govern va adquirir material sanitari per valor de 3,7 milions d'euros que després no es va poder fer servir perquè no oferia el nivell de protecció exigit. L'UCO confirma que, tot i els primers contactes, l'expresidenta va derivar Coldo García a l'exdirector de gestió de salut i que ella no va intervenir en el procés de compra, no va donar cap instrucció perquè la gestió fructificàs i tampoc no va pressionar ningú.
És per això que la mateixa Armengol s'ha defensat una vegada més. Insisteix que ha dit sempre la veritat i ha criticat els dos anys de mentides i manipulacions sobre aquest tema, diu, per part del PP. D'aquesta manera s'ha pronunciat avui migdia en un acte a Oviedo.
Confirma plenamente aquello que yo he explicado durante estos dos últimos años, a pesar de todas las mentiras y tergiversaciones que he tenido que padecer, que todas las contrataciones que se hicieron fueron bajo la legalidad, que nunca ni yo ni nadie de mi equipo dio una orden política para que se contratara una empresa u otra.
Totalment oposada és la interpretació que en fa el Partit Popular, que acusa Armengol de mentir perquè els contactes amb Coldo García, encara que fossin mínims, sí que van existir. Diuen que l'expresidenta va permetre que les Balears fossin la porta d'entrada de la trama corrupta a Espanya. Sebastià Sagrera, secretari general del PP a les Illes.
Ho hem dit massa vegades els darrers dos anys, però ara ho hem confirmat tot. És una vergonya. Armengol torna a quedar en els peus dels cavalls. Coldo se referia en el govern de Armengol com mis amigos de les islas. Després de totes les mentides, sabem finalment la veritat. Els primers contactes d'en Coldo varen ser en la mateixa Armengol.
El Partit Socialista, però, ha sortit en defensa d'Armengol i ha exigit al PP que es disculpi per haver difamat, diuen l'expresidenta. Apunta al PSOE que l'informe de l'UCO demostra que la contractació de mascaretes es va fer de forma correcta i que les decisions sobre l'adquisició de material sanitari s'adoptaren exclusivament amb criteris tècnics per part de l'IBEX Salut. Això és el que deia Iago Negreola, el portaveu parlamentari del PSIP.
El Partit Socialista exige que se pidan disculpas. Que se pidan disculpas por lo que está clarísimo desde cuando uno lee el informe. Ya ayer lo teníamos claro y hoy ya con más calma para haberlo leído ya 2-3 veces, pues uno lo que ve es que efectivamente lo que se dijo que pasaba es lo que ha pasado, que se derivaban cualquier solicitud a los técnicos.
I una altra veu més sobre aquest assumpte és la del govern, que ha carregat contra Francina Armengol. El portaveu Antoni Costa ha expressat la seva indignació perquè s'obrís de bat a bat, ha dit, les portes del consolat a la trama corrupta.
Costa ha dit que el govern confia en la justícia i ha tornat a qüestionar per què l'executiu d'Armengol no va reclamar els 3,7 milions d'euros a la trama fins a la investidura de Margà Provenç com a presidenta.
Els va deixar entrar hasta sa cuina, que els hi va posar ses màximes facilitats. Pràcticament es varen entregar a ells. Era una relació de cordialitat absoluta. En definitiva, es va obrir ses portes de bat en bat a sa trama corrupta a ses Illes Balears.
Són les 2:11. Continuem parlant d'altres investigacions.
Escoltau l'informatiu migdia.
I ja ho avançàvem en titulars. Un empresari ha estat detingut per intentar subornar un alt càrrec del govern, en concret la directora general de Costes i Litoral, Maria Joaquina Ferrer. L'home li va oferir una capsa de bombons i 20.000 euros per solucionar un problema relacionat amb uns permisos vinculats al seu negoci.
L'empresari va anar al despatx de la directora general per tractar aquest assumpte i suposadament la va intentar subornar. La directora general va denunciar els fets davant la Policia Nacional i a l'home el van arrestar. Un jutjat de Palma s'ha fet càrrec del cas i ha declarat secreta la causa. Fonts de la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua han subratllat la correcta actuació de la directora general i la immediata comunicació dels fets a la policia. També ho ha fet el portaveu del govern, Antoni Costa.
Orgull de la directora general de Costes i Litoral. Que la Policia Nacional hagi detingut a un que ha perpetrat un presumpte suborn, entendran que no pugui més que expressarà la meva satisfacció.
L'Hospital de Son Espases està reprogramant cirurgies no urgents, també reforçant el personal a urgències a causa del pic de demanda assistencial que pateix des d'aquest dimecres i que s'ha intensificat especialment aquesta matinada. En aquesta hora la situació està més tranquil·la, tot d'una hi connectarem en directe per comprovar si aquest pla de xoc comença a donar resultats. S'ha passat de 133 pacients a urgències a la mitjanit a una setantena en aquests moments, segons dades del Sindicat d'Infermeria SATSE.
Fonts de l'Hospital de Son Espases expliquen que la punta de demanda està motivada per l'augment d'ingressos de pacients amb patologies complexes que requereixen més intensitat de cures, estades més llargues i una elevada necessitat de recursos assistencials, fet que ha atencionat l'àrea d'urgències i les unitats d'hospitalització. Davant d'aquest escenari s'ha posat en marxa un conjunt de mesures per minimitzar l'impacte. Es manté obert l'Hospital Verge de la Salut, s'han reprogramat cirurgies no urgents per alliberar llits, s'ha reforçat el personal d'urgències i es manté el personal del pla d'hivern en les unitats d'hospitalització més afectades. També s'està revisant l'activitat programada per la setmana que ve, ho explica el director mèdic de Son Espases, Vicente Torres.
Son pacientes de mayor gravedad, con patologías más complejas, que requieren más recursos y generan también una estancia media más prolongada, con lo cual dificultan el drenaje, la salida, el alta.
Estamos invadiendo zonas de rayos o zonas de consultas para meter pacientes ya en salas de espera, porque no tenemos sitios físicos y el aumento de plantilla que tiene que venir añadido a este aumento de espacios.
El Sindicat d'Infermeria SATSE denuncia que aquests pics de demanda són de cada vegada més freqüents, que les professionals estan saturades i en culpen l'actual gerent de Son Espases, Cristina Granados. Escoltam Erlina Vijande, portaveu de l'organització sindical.
Este problema es algo que se está repitiendo cada mes y que la máxima responsable es la gerente Cristina Granados, porque una vez más no está en el hospital y no está coordinando los distintos servicios. Actualmente tenemos el problema de que cada servicio funciona independientemente sin tener en cuenta las problemáticas y las dificultades que presenta el otro, con lo cual esto implica un colapso tras otro colapso.
Segons l'hospital, també s'ha activat el pla d'altes per a pacients clínicament estables que poden continuar la seva recuperació a casa i s'han derivat pacients en convalescències prolongades a centres sociosanitaris.
A urgències de Son Espases, en aquesta hora, pareix que l'ambient continua tranquil, està un poc més tranquil. Hi ha pacients, això sí, que esperen des de fa més d'una hora i afirmen amb resignació que aquesta és la dinàmica habitual a l'hospital. Connectem precisament amb Son Espases. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. En aquest moment podem dir que a la zona d'urgències de l'Hospital de Son Espases la situació és l'habitual. Hi ha bastant de moviment de gent i algunes sales d'espera es troben plenes. Una espera que molts de pacients i acompanyants se'ls fa llarga. Amb tot, alguns asseguren que avui l'atenció ha estat ràpida.
Sí, se habrá recompuesto porque a nosotros nos han llamado enseguida. Ha sido llegar el triaje y esperar unos 10 minutitos y nos han llamado a voces. O sea que van súper bien.
Em pot ser gent que ja no sé si és normal... Supongo que es una cosa normal, que no trabajamos más de 10 días.
La he encontrado con muchísima gente. Entonces estamos aquí esperando resultados y a ver que, cuándo podemos salir.
Això a l'exterior de l'edifici d'urgències, a dins, han comprovat que, tot i que algunes sales d'espera estan més buides, a d'altres, fins i tot, hi ha gent dreta esperant el seu torn. De fet, el familiar d'una pacient afirma que els sanitaris li han dit que fins i tot s'han quedat ja sense cadires de rodes disponibles. Una situació que no és millor a la zona d'urgències pediàtriques, on esperen que durant l'hora baixa s'intensifiqui encara més aquesta espera, com sol succeir habitualment. Així ho ha assegurat Montse Rius, auxiliar d'infermeria a urgències de pediatria de Son Espases.
No sé si és que ha hagut un col·lapse en els centres de salut, perquè això és el que pensem. S'hora baixa, sobretot, venen molt de nins. Molt de nins, molt de nins.
Aquesta treballadora ha remarcat, però, que tot i que hi va haver molta d'espera, sobretot l'hora baixa, la situació no va ser tan complicada perquè no hi va haver pacients crítics a la zona de pediatria.
Gràcies, Laura Marcos, en directe des de l'Hospital de Son Espases. Avui també és notícia la regularització extraordinària de migrants.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I un dia més s'ha repetit la imatge de llargues coes a les portes de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de Palma des de primeríssima hora. Són persones que volen obtenir un informe de vulnerabilitat per acollir-se a aquest procés de regularització impulsat pel govern estatal. Aina Morales.
Alguns han dormit al carrer davant de l'oficina municipal per assegurar-se l'atenció a primera hora i d'altres i han anat ben prest.
Estamos desde las 5 y es para conseguir el certificado de vulnerabilidad.
I la majoria de les persones que avui ja feien cua en fosca negra era la segona vegada que intentaven ser ateses.
Nos ha tomado de sorpresa, entonces por eso es que las filas el día de ayer ha sido muy difícil conseguirlo, por eso estamos nuevamente acá.
Ayer llegué a las 10:30 de la mañana y no, a la 1:30 cerraron y no pude hacer nada. No tengo idea de qué me van a pedir ni qué requisito necesito.
Cada persona que allarga aquesta cua té una història de migració darrere per mirar de viure millor. I ara tenen moltes esperances posades en la regularització extraordinària.
Este sacrificio que están haciendo toda la gente de pasar todo el día aquí esperando con ese amor, con ese interés de que la final salga exitoso en sus trámites y pueda trabajar, ya que el trabajo es una dignidad de cada uno, ¿no?
Esto ayuda a la economía de España.
Un argument que reforça el portavoz de la xarxa d'inclusió social, Andreu Grimalt.
Aquestes persones que ara estan treballant en una comunitat submergida podran optar a una feina regular i, per tant, podran cotitzar, no?
Grimalt també ha lamentat l'actitud de l'Ajuntament de Palma, que no fa comptes cercar cap solució a la saturació que s'ha generat i tampoc dona permís per una modificació de les dinàmiques internes que havien pactat les persones que fan feina en aquesta oficina.
Els propis tècnics havien desenvolupant un pla, diguem-ne, de contingència, no?, per gestionar aquest increment de sol·licituds d'informes de vulnerabilitat i que ha rebut, sabeu, un ordre política perquè se mantengui l'atenció habitual.
En un comunicat remès als mitjans de comunicació, les treballadores demanen a l'Ajuntament que reconsideri reforçar el servei perquè els serveis socials han de poder exercir la seva funció amb responsabilitat, recursos i respecte tant cap a la ciutadania com cap a les professionals que sostenen el sistema. La regidora de Serveis Socials de Cort, Lourdes Roca, però, insisteix en culpar el govern central de la situació i rebutja la possibilitat de reforçar el servei de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania.
No està contemplat. En aquest cas, de la targeta ciutadana,
era competència de l'Ajuntament i ara cal recordar que aquest caos mos ha vengut per culpa del govern d'Espanya i perquè la delegació del govern no ha posat els recursos que toquen per fer front a aquesta situació.
Aquesta situació no és exclusiva de Palma. Hi ha hagut un increment de feina pràcticament tots els pobles i ciutats de les Balears, Baldes i regidors del PP de Mallorca s'han concentrat avui a Marratxí per fer palès el seu malestar amb el govern de Pedro Sánchez.
Denuncien que el govern central ha dit a darrera hora quins són els documents que se necessitarien per a la regularització. Mateixa sensació que ha transmès en una entrevista al programa El Dia el president de la Felip, Jaume Ferriol. Ha criticat la manca de planificació i d'informació que sí han tingut, diu, altres comunitats autònomes.
Catalunya, mos hem enterat que fa més de 2 mesos que està tenint reunions delegació de govern, Conselleria de Serveis Socials i Ajuntaments per preparar això. Inclús han tingut formació els funcionaris de serveis socials. Per què aquí no s'ha fet?
A més, recorda que el certificat de vulnerabilitat és només una de les possibilitats de la documentació necessària per adjuntar a l'expedient.
Com, per exemple, s'arraiga familiar o tenir un contracte de feina. Per tant, si tu ja compleixes un dels altres requisits, no vais a cercar el certificat de vulnerabilitat perquè no el necessites. Per tant, abans que se miri bé, tot això. Després, tota aquesta gent se n'hi ha a estrangeria, que ja des d'estrangeria ja s'ha queixat d'escolatge que tindran allà.
Per la seva banda, el PSI lamenta l'actitud dels ajuntaments governats pel PP i els acusa d'utilitzar la situació políticament. És Iago Negueruela, portavoz parlamentari dels socialistes.
Com un Partido Popular está intentando bloquear, obstaculizar y boicotear un proceso de regularización. Me parece simplemente indecente. Tú puedes no estar de acuerdo con una norma, pero no puedes bloquear su cumplimiento y hacer que gente que tiene una ilusión en este proceso de regularización, que ve futuro y que ve oportunidades, vea cómo estás intentando frustrárselo.
I a tot això el govern encara no ha presentat el recurs judicial per intentar aturar la regularització, però insisteix que ho farà. El portaveu Antoni Costa ha qüestionat si un procés d'aquesta transcendència s'hauria d'haver aprovat per decret.
Costa qualifica d'irresponsable l'executiu de Pedro Sánchez per haver provocat, diu, una situació lamentable i de total improvisació.
Improvisació i irresponsabilitat d'una regularització massiva que va decretar el senyor Sánchez, però que després recau sobre les esquenes dels ajuntaments i les comunitats autònomes. Sánchez convida i paguen les Illes Balears.
El vicepresident del govern ha insistit que el culpable del caos dels ajuntaments és l'Estat, no dels consistoris, que no estaven preparats per fer front a aquest procés.
Escoltau l'informatiu migdia.
Els hotels de les Illes ja pateixen les primeres cancel·lacions de reserves a causa del conflicte energètic derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Ho ha confirmat a l'informatiu Matí Alicia Reina. Ella és la presidenta de l'Associació de Directors d'Hotels a les Balears. Assegura que són els mateixos clients els que han advertit de cancel·lacions de vols per part de les aerolínies per després substituir-los per d'altres més cas que ja no poden assumir. Olivia Navarro.
Aquesta situació, segons Reina, fins ara només ha afectat a les reserves flexibles, per la qual cosa no té un impacte important per al client ni per als establiments que van adaptant-se a la demanda. Ara bé, respecte al que pot passar a partir d'ara, la presidenta dels directors d'Hotels de les Balears reconeix que hi ha molta incertesa.
El que entendem és que tenim un altre escenari en què ens hem d'adaptar i tenim que... tenim una cosa molt bona, i és que el destí Balears, Eivissa, Formentera, som un destí segur, un destí estable, un destí que té tracció i atreix en els públics que normalment anem, i tenim un índice bastant important de fidelització.
Un altre dels reptes als quals novament s'enfronten els hotels de les Balears és el de completar plantilles. Ja d'entrada, a la crida que fan de treballadors veterans, aquest estiu un 30% no s'ha incorporat per diversos motius, contra d'ells la manca d'habitatge.
D'altra banda, la patronal d'agències de viatges Aviva assegura que també per ells la situació és d'expectació i incertesa. El seu president, Pedro Fiol, tal com fan aerolínies com Ryanair o EasyJet, no preveu un escenari de cancel·lacions de vols per l'encariment del querosè. Ara bé, sí que preveu que quarto d'hora, el preu dels bitllets s'encarirà de manera notable.
Fiol assegura que la manca de combustible que poden patir alguns aeroports, com ha passat ara a Cuba, pot fer que les aerolínies hagin de reprogramar per incloure escales on els avions s'hi puguin repostar, amb tot el que això comporta, però no creu que les aeronaus quedin a terra. Ara bé, sí que serà més car volar a partir d'ara i per això, a mitjà termini, pot provocar un alentiment del trànsit aeri.
Els missatges de prudència, però no volen crear tampoc un alarmisme innecessari. No preveiem en aquests moments un estiu amb avions aturats per manca de carrossó, però sí un escenari de preus a l'alça i de més complexitat operativa si tota aquesta situació s'allarga.
I més d'un centenar de treballadors dels grans establiments comercials s'han concentrat avui a Palma per protestar pel preacord que farà que passin del conveni autonòmic a un d'estatal. La convocatòria l'ha fet el sindicat UGT, majoritari aquí a les Illes, per alertar de la pèrdua de condicions laborals i salarials si els 10.000 treballadors dels grans establiments i cadenes passen a acollir-se al conveni de l'Estat.
Això després que Comissions Obreres hagi arribat a un principi d'acord a la mesa estatal en l'associació Arte, que representa les principals cadenes tèxtils, com, per exemple, les del grup Inditex, Mango, Primark o H&M, mitjançant el qual els seus empleats a tot l'Estat, també les Balears, passaran a regir-se per un conveni comú per tot l'Estat. Això farà que els treballadors balears perdin molts dels beneficis que sí que han assolit amb l'autonòmic, que a més ara aquest conveni està en fase de negociació per millorar-se. Segons ha explicat la secretària del sector de comerç d'UGT, Belén Córdoba, això implicarà, per exemple, passar de salaris ara de 21.000 euros anuals a d'altres de només 18.000. Un salari i recorda totalment insuficient per una comunitat com les Balears.
Ese es el problema, que la gente necesita poder asumir el coste de su vida, su alquiler, sus comidas, pagar su luz, sus gastos, poder vivir con dignidad. Es que al final lo que estamos viendo es que hay una gran migración de capital humano hacia la hostelería, que es donde realmente se puede sostener el empleo. En ese sector la gente se puede mantener dentro de una estabilidad. En cambio, en el comercio ya cuesta, imaginaros si recortamos derechos.
La protesta d'avui ha estat la primera, però no en descarten més, fins i tot una vaga.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El Líban ha denunciat violacions de l'alto al foc per part d'Israel.
La treva ha entrat en vigor aquesta passada mitjanit i l'exèrcit libanès informa d'atacs i bombardejos israelians al sud del país que posen en perill el cessament temporal de les hostilitats. Les autoritats demanen a la població que encara no tornin als seus habitatges.
A Barcelona, justament avui hi ha un... acull avui un, i durant tot el cap de setmana una trobada progressista mundial contra l'auge del trumpisme i de l'ultradreta. Aprofitant aquest marc, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb el president del Brasil, Lula da Silva, en la primera cimera Espanya-Brasil al Palau de Pedralbes.
S'assignaran una sèrie d'acords en matèria econòmica i comercial sobre minerals crítics, sobre la lluita contra la violència masclista. El president compareix en aquesta hora en roda de premsa amb Lula da Silva.
Defender la paz no es solo la ausencia de guerra, es la condición que hace posible todo lo demás, la prosperidad, la justicia social, la libertad, la defensa de la democracia y su consolidación. Y hoy esa paz y los valores que la sostienen es evidente que están siendo atacados, por esa ola reaccionaria, por los autoritarismos, por la desinformación, males que amenazan la fortaleza de nuestras instituciones democráticas.
A Extremadura, després de 4 mesos de negociacions, PP i Vox han arribat a un acord per formar govern. El pacte inclou el rebuig al repartiment dels menors migrants no acompanyats i la prohibició de l'ús del burca i el niqab als espais públics. El debat d'investidura de Maria Guardiola serà la setmana que ve, dimarts i dimecres.
Vox assumirà una vicepresidència i les conselleries de Regulació, Serveis Socials i Família, a més d'Agricultura. A més, imposen el principi de prioritat nacional en habitatge, ajudes i sanitat. Els dos partits s'han mostrat satisfets per aquest acord que l'Esquerra qualifica d'infame i racista. Són la popular Cuca Gamarra i Ignacio Garriga de Vox.
La clave de todo ello es que los extremeños votaron y este acuerdo responde a la voluntad de los extremeños. Así que yo creo que es una muy buena noticia que la gobernabilidad se ha materializado y que, por tanto, el gobierno ya está ahí, respondiendo a la voluntad de los ciudadanos en las urnas.
Prometimos que si de Vox dependía, cambiaríamos Extremadura, y el acuerdo que se ha hecho oficial ya confirma nuestro compromiso. Vox ni dilataba ni bloqueaba. Vox estaba trabajando medida a medida, de manera responsable, para demostrar que hoy existe un acuerdo de gobierno y un gobierno de coalición que va a cambiar la historia de Extremadura.
2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma reforça els operatius policials contra la venda ambulant. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Ho fa coincidint amb l'inici de la temporada turística a través d'una campanya per conscienciar la ciutadania que no comprin productes falsos. La iniciativa defensa el comerç local, que segons Pimeco perd fins un 30% de vendes amb aquesta activitat il·legal.
El Consell de Mallorca destinarà enguany més de 2 milions d'euros a la restauració de patrimoni religiós.
Entre els projectes més destacats hi ha la primera fase de l'Orgue de Lluc, actuacions al claustre de Sant Francesc de Palma o intervencions en espais conventuals com Sant Agustí de Felanitx o el Puig de Pollença.
Felanitx ha presentat avui les Rebel·les de Sant Agustí, que enguany seran per als més nostàlgics.
El 22 d'agost, M-Clan i Celtes Cortos faran aturada al Parc Municipal de Sa Torre dins les seves gires d'aniversari. El 26 d'agost seran els també veterans Love of Lesbian qui encapçalaran el cartell.
Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores tenim ja retencions, sobretot a la via de cintura, en sentit aeroport, ara mateix, des de l'altura de Sant Dureta fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. Hi trobaran circulació lenta també a l'arribada a Palma des de l'autopista d'Inca i des de la carretera de Vall de Mosa és algo lenta. A la resta de dies, la circulació és tranquil·la. És tot, bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagri, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. L'Ajuntament de Palma ha reforçat els operatius policials contra la venda ambulant per l'inici de la temporada turística a través d'una campanya per conscienciar els ciutadans que no comprin productes falsos. La iniciativa defensa el comerç local, que, segons Pimeco, perd fins a un 30% de vendes amb aquesta activitat il·legal. La temporada passada, una trentena de persones van ser sancionades per adquirir productes falsos.
La campanya, anomenada El que compres fals, ho pagam entre tots, compta amb el suport d'hotelers i restauradors i té com a objectiu evitar que la ciutadania compri productes falsificats en espais públics, ja que perjudica el petit i mitjà comerç. Per això s'han imprès 6.000 tríptics en català, castellà, anglès i alemany que es repartiran des d'associacions hoteleres, patronals i punts d'informació. Escoltam la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, i Pedro Miró, vicepresident de Fedeco.
Sí que és cert que fa molt de mal. Hi ha negocis que els afecta d'un 20 a un 30%, sobretot en temporada alta, que és quan venen més, però ja no és la quantitat, és la imatge que donem. La imatge que donem i la inseguretat que tenim el petit comerç davant d'aquest problema.
Porque el pequeño comercio no le vamos a engañar. No vamos a engañar a nadie, no vendemos cosas falsificadas, vendemos cosas verdaderas, pagamos nuestros impuestos, por lo tanto necesitamos que el público venga a nuestras tiendas.
Per reduir la presència de banda ambulant al carrer, l'Ajuntament de Palma ha intensificat l'activitat policial, sobretot a l'avinguda d'Antoni Maura, a la plaça Major, i al carrer de Sant Miquel, també a la platja de Palma. Llorenç Bausà, regidor de Seguretat Ciutadana.
Per aquest motiu hem intensificat, com he dit abans, els operatius, no tan sols des de Sabertén de s'intervenció, sinó especialment amb un focus preventiu i dissuasori, amb l'objectiu d'anticipar conductes i reduir la presència de la banda ambulant en els nostres carrers.
La temporada passada es van aixecar 300 actes per banda ambulant i una trentena de persones varen ser sancionades per compra de productes falsos. Les multes van dels 450 als 750 euros.
Mentrestant, el Consell Insular ha anunciat que destinarà 500.000 euros a empreses i entitats amb ànim de lucre per enfortir el producte local. Les subvencions cobreixen activitats com ara fires, tas, xerrades i qualsevol acció enfocada a reforçar la visibilitat i el posicionament del producte mallorquí.
L'any passat es varen concedir ajuts a 23 entitats, un 65% més de projectes que en 2024. L'import per beneficiari és de 30.000 euros. Com a novetat, enguany, els criteris de puntuació es reconeixeran i diferenciaran aquells que promocionin el producte de la seva pròpia entitat, així com aquelles entitats que incorporin espais o activitats dirigides a l'entreteniment infantil. Se subvencionen projectes que s'hagin realitzat entre 1 de gener del 2025 i el 31 de desembre de 2026. El termini per sol·licitar els ajuts finalitza dia 15 de maig.
2:36, canviem de qüestió. 14 anys després d'estar al capdavant de l'hostatgeria del Castell d'Alaró, en Nacho Bou ho deixa. Aquest fet ha obligat el patronat de la Fundació que gestiona el castell a obrir un procés per triar quin agafarà el relleu.
En Nacho Bou començarà a fer feina al Castell d'Alaró l'any 2007 i 5 anys més tard es va fer càrrec de l'hostatgeria, de la qual ha estat donat i també cuiner. De 9 anys després ho deixa i deixa enrere una etapa vital que l'ha marcat per sempre.
Jo sempre dic que és la millor feina que he tingut tota la meva vida i m'ha permès, per exemple, treballar el tema de la cuina, que m'agrada molt, m'ha permès, diríem, estar en contacte amb gent que li agrada la muntanya i gent que va a la muntanya, i diríem, tot això, diríem, genera només, diríem, bones sensacions.
En aquesta aventura i durant els darrers 8 anys l'ha acompanyat el seu germà, en David, qui ha fet una mica de tot, com tenir cura de les someres, Tita i Damià, que pugen els queviures de l'hostatgeria, que són l'atracció dels visitants del castell.
Les someres, en aquest cas, pues, són la part més important de la feina d'aquí, perquè sense elles no podríem pujar tot el material per menjar, per beure, pel bar, i, bueno, i doncs, pues, és la part essencial.
Ja sense en Nacho i en David, l'hostatgeria encetarà una nova etapa amb un nou equip de persones al capdavant, però amb la mateixa filosofia de sempre.
I a Manacor ja han començat les obres d'adequació i restauració a dos dels conjunts arquitectònics més emblemàtics del municipi, el Museu d'Història i el Claustre de Sant Vicent Ferrer.
Les màquines ja fan feina a l'entorn de la Torre dels Anagistes. Aquest conjunt del segle XIII, que acull el Museu de Manacor, es transformarà en un espai més amable i accessible. Magdalena Sales és la directora del Museu de Manacor.
Han sortit sobretot a reivindicacions del públic escolar que ens demanaven un espai cobert.
El projecte preveu zones de descans ajardinades, una graderia, una pèrgola, un itinerari accessible i la reordenació de la zona d'aparcament. Miquel Oliver, Balda de Manacor.
Ajudaran, primer de tot, a dignificar molt l'espai del museu, però també a la vegada convidar familiars i a famílies i també els escolars a venir a gaudir d'aquest espai.
El claustre de Sant Vicent Ferrer s'intervé directament sobre el patrimoni deteriorat amb els anys. En feia 25 que no s'hi actuava. Es resoldran problemes d'humitat i deficiències estructurals i d'accessibilitat a diferents punts com les galeries, el vestíbul, l'escala i la façana de l'Ajuntament Vell. Finançades per l'Ajuntament, les dues actuacions sumen més d'un milió d'euros. El termini de finalització són entre 4 i 7 mesos, respectivament.
I ho deien també en titulars, el Consell de Mallorca dispara la seva inversió en la restauració de patrimoni religiós enguany i destinarà 2,2 milions d'euros. Fa 4 anys eren 360.000.
Un augment acordat en la comissió mixta amb el bisbat que el president del Consell, Llorenç Galmés, justifica d'aquesta manera.
Des del Consell hem volgut reforçar aquesta ajuda a la comissió mixta arribant a la quantia inèdita de 2,2 milions d'euros per l'any 2026. Per tant, una quantia sense precedents que demostra la nostra voluntat i que, sobretot, continua a reforçar que complim amb la nostra paraula donada d'ajudar a protegir aquest patrimoni tan important i estimat per tots els mallorquins i les mallorquines.
patrimoni de l'Església, molts dels quals catalogats com a bé d'interès cultural i que, a parer del bisbe Sebastià Taltavull, són patrimoni de tots.
És un patrimoni que, poden dir, és propietat de l'Església, bueno, és propietat de l'Església en el servei del poble, perquè l'Església forma part del poble i això està en el poble i tothom ho veu i ho disfruta, a més de que l'Església ho empra i ho podem emprar en les condicions en què queden, que queda molt ben reconstruït, tot i molt ben restaurat.
Entre els projectes més destacats hi ha la primera fase de l'orgue de Lluc, actuacions al claustre de Sant Francesc de Palma, la restauració de cobertes en diversos temples de l'illa o intervencions en espais conventuals com Sant Agustí de Felanitx o el Puig de Pollença.
I parlam ara de l'estació intermodal de Palma, que estarà tancada parcialment diumenge per un simulacre i unes actuacions de millora. El servei de bus es veurà afectat durant tot el dia i es trasllada a parades alternatives de ciutat. També pot afectar el servei de tren entre les 10 del matí i les 12 i mitja.
El simulacre té per objectiu exercitar els procediments d'activació i desactivació dels diferents organismes i serveis en cas d'un accident. També es pretén entrenar la planificació i la presa de decisions dels centres de comandament en situacions d'emergència, com ara l'evacuació d'un gran nombre de persones, l'atenció dels afectats o el rescat i trasllat de víctimes, a més de valorar la capacitat de resposta com el grau de coordinació entre els organismes participants. Lorena del Valle, directora general de Mobilitat.
A nivell de tren, las posibles afectaciones serán entre las 10 de la mañana y las 12 y media de la mañana. En caso de afectación, será que en lugar de tener salida y llegada el tren en la estación intermodal, la salida y llegada será en la estación de Yacine Verdaguer. A nivel de autobuses interurbanos, la afectación es en todas aquellas líneas con origen y destino a la estación intermodal. Se han habilitado paradas alternativas en la ciudad de Palma para aquellas líneas con origen y destino la estación intermodal.
A més, durant l'hora baixa es duran a terme unes obres de pavimentació i adequació de millora de les rampes d'accés i sortida a les dàrsenes de bus.
I avui també destacam que els ajuntaments de l'Heroi Consell han firmat un conveni per a la millora i la pavimentació del camí de Raiguer, una via de titularitat compartida que connecta els dos termes municipals. L'actuació, amb un pressupost de més de 250.000 euros, permetrà millorar la seguretat, l'accessibilitat i la connexió entre ambdós municipis.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Nos llamamos deltas cortos.
I Felanitx ha presentat avui les Rebel·les de Sant Agustí, que enguany seran per als més nostàlgics. El dia 22 d'agost, M. Clan i aquí escoltant de fons, Celtes Cortos, faran aturada al Parc Municipal de Sa Torre dins les seves gires d'aniversari. El dia 26 seran les també veterans Lofes Lesbian els qui encatxalaran el cartell.
L'any 1986 neix a Valladolid un dels grups més mítics del folk rock espanyol, els Celtes Cortos. En plena gira, pel seu 40 aniversari, Jesús Cifuentes i la seva banda aterren a Felanitx. Serà una nit nostàlgica al Parc Municipal de Sa Torre. Els celtes estaran acompanyats dels murcians M. Clan, que celebren el seu 30 aniversari, en aquest cas. Ricardo Ruiz Pérez, guitarrista del grup murcià.
El sábado 22 de agosto estaremos con todos vosotros en Felanitx, allí en Mallorca.
I al costat de dos grans bandes veteranes, uns que comencen, el jove quartet Porto Colom UR, Bat, guanyador del darrer concurs pop-rock. I dimecres 26 d'agost, el protagonisme recau en una altra banda amb moltes tables, els Love of Lesbian. Escoltam Julián Saldariaga.
Tinc moltes ganes d'estar a les festes Felanitx i vindrem amb un repertori bastant golós i disfrutant.
No estaran tots sols, ho faran acompanyats de l'Habitació Roja amb el seu DJ set i Victoria Lerma. Escoltam Pau Roca.
Y estaré poniendo, pinchando, antes y después del concierto, de Lobos, Love of Lesbian. No, no nos podrán parar, vuestra fuerza nos hará caminar. No, no nos podrán parar, somos celtas con ganas de luchar. No,
no nos podrán parar.
Respirar es igual que tocar.
No, no nos podrán parar.
No solemos mirar hacia atrás.
No, no nos podrán parar.
Vuestra fuerza nos hará caminar.
No, no nos podrán parar.
Somos tantos con ganas de luchar.
No, no nos podrán parar.
I acabem amb una altra proposta, perquè cada setmana serà el passeig de la mà de Palma Nova Calvià, que acollirà demà el tradicional Dia del Llibre.
Hi haurà un espai amb jocs de taula i venda de jocs, a més de firmes d'autors locals i la Bíblia Rulot de l'Ajuntament. També es faran activitats per tota la família, incloent-hi jocs tradicionals amb la ludoteca de jardí, tallers variats, pintacares amb món arcoiris i l'animació de la xaranga patrulla Cancina i els dimonis Compte Mal. La jornada tindrà un horari ininterromput entre les 10:30 i les 7:30 del capvespre.
D'aquesta manera arribem a les 2:45. Continua la informació aquí a Vete Ràdio. Arriben els esports.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'Ivetres Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
Bon dia.
Arriba el moment decisiu de la temporada per al Palma Futsal.
Així és, després d'un dia sense competició, l'equip torna a escena amb un repte exigent, visitar demà la pista del Gimbi Cartagena, amb només 6 jornades per davant, abans del final de la fase regular. El d'Antonio Vadillo ajuda a mantenir-se a la zona alta i assegurar la seva presència al play-off pel títol. És l'entrenador del conjunt balear.
Volvemos a estar bien. Hemos trabajado bien durante el paloncito. Y ahora, esta semana, estamos entrenando bien, vamos a enfrentar a un gran rival. Independientemente que perdamos o ganemos, lo que es importante es que el equipo tenga esas buenas sensaciones, que compita bien, que juegue bien, que seamos fieles a nuestro estilo, que sea un partido competido. Eso va a estar por encima del resultado final.
L'Illes Balears per al futsal afronta el duel amb pràcticament tots els efectius disponibles, tot i que no podrà comptar amb el porter Luan Müller, que continua recuperant-se de la seva lesió. Vadillo parla del rival.
Tener un equipo que no está hecho como es el nuestro, pues nos ha penalizado, ¿no? Y ellos, en mi opinión, son un equipo mucho más hecho, porque no han tenido grandes cambios en las últimas 2-3 temporadas, pero bueno, sí, el calendario al final es bastante exigente, ¿no? Luego, a nivel de internacionalidades, ellos sí que, así como nosotros otras temporadas hemos tenido jugadores más, que se tenían que ir en mayor número a la selección, en este sentido sí que tienen jugadores que son más internacionales que los nuestros y eso penaliza, porque siempre tienen lesiones, siempre arrastran molestias y en un calendario muy, muy cargado, pues siempre penaliza.
Un duel que el podreu seguir demà en directe a la sintonia d'Ivetres Ràdio.
Cap de setmana sense competició per al Reial Mallorca.
Que aprofita l'aturada de Lliga per la final de Copa per desconnectar i carregar piles. La plantilla té avui jornada de descans després d'un dels millors moments del curs amb les victòries davant el Real Madrid i el Rayo Vallecano. L'equip tornarà a la feina demà amb la mirada posada en el duel de dimarts contra el València, un partit clau. Guanyar significaria avançar els valencians a la classificació i fer una passa important per allunyar-se de la zona de descens. És Jan Virgili, jugador de l'equip permanent.
Feia un any i mig que no guanyàvem dos partits seguits i portaria a zero. Al final jo crec que ens ha donat moltíssima confiança ara per afrontar contra el València. Sí, seria un cop sobre la taula i jo crec que si estem tots junts, com ja he dit, i l'afició ens segueix recolzant com fins ara, segur que els traurem. Guanyar el Rayo tampoc s'ha decidit res. Hem de seguir perquè al final estem a dos punts del descens i si ens dormim hi hauran desgràcies. Llavors no podem baixar els braços i a seguir a tope.
Parlem ara, Juanga, de l'Europa League.
Tant el Celta de Vigo com el Betis han quedat eliminats. El Celta va caure a Balaïdos per 1-3 davant el Friburg en un partit en què els gallecs no van poder reaccionar. També es va acomiadar el Betis, superat a casa pel Braga per 2-4 en un duel obert, però amb més encert visitant. En canvi, a la Conference League, el Rayo Vallecano ha donat la cara i segueix viu a la competició. Els madrilenys s'han classificat per a les semifinals en una eliminatòria d'autèntic infart, perdien per 3-0 amb el rival igualant el global, però un gol d'Easy en el tram final va ser decisiu per segellar el passi final.
A la Primera Federació, l'UD Eivissa afronta una nova oportunitat per fer una passa endavant en les seves aspiracions.
Els eivissancs reben aquest diumenge el COE, el Sevilla Atlético, amb la voluntat de donar continuïtat a la victòria aconseguida la darrera jornada. És Miguel Álvarez, entrenador de la UD.
La nuestra es que tenemos que ganar el partido. Estoy de acuerdo contigo, es un partido importante. Volvemos a tener una posibilidad de engancharnos a... con cierta visión de poder hacer más cosas y depende de nosotros ahora mismo de engancharnos o no engancharnos y dar otro saltito y estar mejor que esta semana.
L'equip blau vol aprofitar el factor camp per sumar 3 punts clau i mantenir-se viu en la lluita per les places d'ascens en aquest tram decisiu de la temporada.
A la Segona Federació, aquest cap de setmana, hi ha un partit destacat.
És el derbi balear entre el Porreres i l'Atlètic Balears. El conjunt blanquiblau afronta aquesta jornada amb l'objectiu clar de consolidar la segona posició i allargar la bona dinàmica amb la quarta victòria consecutiva. Tot i el moment favorable, el tècnic Luis Blanco demana màxima concentració i evita qualsevol excés de confiança independentment de la situació del rival. A més, el preparador balear ha valorat positivament que l'equip arribi en línia ascendent just ara, en el tram més determinant de la temporada, amb l'objectiu de mantenir el ritme i arribar a les millors condicions al moment clau del curs.
Será la circunstancia de que la semana pasada descendieron, pero no deja de ser un derbi. Los jugadores del cuerpo técnico, jugadores del Porreras, van a tener mucha ilusión también por ganar el partido en su campo. Yo siento de que es un partido complejo, difícil para nosotros, así que lo estamos preparando pues como todos los partidos.
Ben diferent a la realitat del Porreres, que ja ha confirmat de manera matemàtica el descens a la Tercera Federació. Tot i el cop anímic que suposa perdre la categoria de les Forques, l'equip vol tancar aquesta etapa en dignitat, competint fins al final i deixant una bona imatge davant la seva afició. És Jaume Mut.
Jo crec que ara tots estem molt afectats, però jo crec que Porreres, per la seva història, sempre quedarà. Quins equips han passat per aquí. Estic toquet, estic ferit, perquè és una setmana difícil per jo, però, bueno, de cap manera me vull retirar amb un descens. No sé què passarà ni què vendrà en el futur, però jo tinc força per intentar trobar qualsevol projecte que me motivi i per lo menos que va a la meva carrera deportiva amb èxits. I per desgràcia, enguany no ha estat un èxit.
Diumenge a les 12 del migdia també jugarà l'Andratx, rebrà l'Alcoi en un duel exigent davant d'un rival consolidat a la categoria. A la mateixa hora, la Societat Esportiva Eivissa visitarà el camp de l'Atlètic Lleida amb l'objectiu de continuar sumant punts en aquesta recta final de temporada. I també a les 12 completa la jornada, com hem comentat, el Poblense, que es desplaça al camp del Terrassa per intentar treure un resultat positiu lluny de casa.
En bàsquet, a la Lliga Challenge, l'Azul Marino Mallorca disputarà demà el penúltim partit de la fase regular.
I ho farà davant el Real Canoe, en el que serà també el darrer compromís de la temporada de Sant Moix. Les mallorquines es juguen molt i no poden permetre's cap errada si volen assegurar l'ascens directe i proclamar-se campiones de la competició. Ho poden ser demà si guanyen el seu partit i perd el Celta. És Albert Antuña, entrenador de l'equip balear.
Enfrentamos uno de los retos que en agosto, la primera vez que nos reunimos todas, pusimos que era el objetivo de acabar con 15 de 15 en casa. Yo con ascender me da igual cuando sea, pero bueno, la verdad es que no lo hemos hablado. Yo creo que llevamos tiempo lo que hemos dicho, al depender de nosotras, que creo que es lo que nos hemos ganado. Cuando vengas, si tiene que venir, va a ser bueno.
El partit es podrà seguir en directe a través del web d'IB3 i a la primera FEB, el Palmer Bàsquet Mallorca visita avui a les 8 del vespre a la pista del Guipúscoa Bàsquet, que ocupa la 6a posició. Els mallorquins afronten el duel en una situació delicada, a només 5 jornades per al final, sumen 7 victòries i es mantenen a la zona baixa amb un marge mínim sobre el descens. A més, l'equip arriba condicionat per una baixa sensible, la del base canadenca Phil Scrub, que es perdrà el que resta de temporada per lesió. A la prèvia del partit, el tècnic Juan Díez ha destacat la dificultat del rival i la necessitat de competir al màxim per intentar sumar una victòria clau.
Creo que para nosotros es un reto, ¿no? Crecer a nivel defensivo jugando contra estos equipos, ¿no? Y sumarlo a la mochila para lo que viene, ¿no? Porque luego, después de Guipúscoa, tendremos 4 partidos más.
Mentre el Figo i Palma Mallorca es troba davant una nova oportunitat per capgirar la dinàmica negativa. Els mallorquins rebran el Gimbi Cartagena amb la necessitat urgent de poder fer una ratxa preocupant de 9 derrotes consecutives. Tot i la situació de l'equip, que va deixar millors sensacions la jornada passada a la pista del Zamora, en el debut de Pablo García a la banqueta, encara que no va ser suficient per sumar la victòria. El tècnic andalús està clar.
Nos quedan 5 partidos y centrándonos en el domingo en ganar. Si nos ponemos a decir que es una losa, perdimos de pocos puntos en Zamora, también podemos decir que Cartagena en las últimas 3 jornadas ha competido muy bien y ha perdido en los últimos momentos de los 3 partidos. Entonces, yo creo que el equipo que venga el domingo con la gana de jugarse una final y con la energía y la concentración de ir a ganar el partido, lo va a hacer. Y yo confío en mi equipo, confío en mis jugadores y sé que este domingo vamos a ganar el partido.
L'Este Menorca, que jugarà contra el Palència i en pàdel, nova demostració de domini de Gematria i Delfi Ibrea. La parella número 1 del món jugarà la seva 5a final consecutiva aquest any.
Gràcies, Juanga, després dels esports. Una pausa i partim al cinema.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
¿Tienes un negocio comercial o de restauración a pie de calle o en un mercado municipal y has hecho mejoras? Palmactiva tiene abierto una línea de subvenciones de hasta 6.000 euros para ti. Por la modernización y la innovación, el ahorro energético y el desarrollo sostenible, la seguridad, la accesibilidad y la insonorización. Plazo abierto hasta el 5 de mayo. Toda la información y solicitudes en palmactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
I com cada divendres sonen els pianos per anunciar-nos que la cartellera de cinema s'ha renovat. Cinema familiar de terror, un retorn, un pot a tot, Sandra Martínez.
Sí, si et sembla, comencem per la que serà de ben segur la que reunirà més gent al cinema. Parlem de la família Benetton 2.
Otro niño.
Se llama Juan Vale.
Juan Vale Benetton.
Mira, qué casualidad. ¿Cómo yo?
Claro, como usted, porque es hijo suyo.
Amb Leo Harlem i el Langui com a protagonistes, també amb la col·laboració de Llum Barrera, Pepe Villuela i un munt d'infants. En fi, és una comèdia familiar amb el segell d'Antena 3 i que assegura ser el doble de divertida, caòtica i emotiva que el primer lliurament, que va ser la pel·lícula més taquillera del 2024.
Lleva 8 años desaparecida. ¿Qué hacía nuestra hija dentro de un sarcófago de hace 3.000 años?
A veure, la cosa és diferent, però també parla de famílies. Parlem de la mòmia de Lee Cronin, el director de Possession Infernal, El Despertar, en una història on la desaparició de la nina de la casa i el seu inquietant retorn anys després ens obre les portes a una història de terror que protagonitza Laia Costa.
Estás siempre solo. Soy Sara.
Andrea.
Sé quién eres. Lo sabe todo el colegio.
I parlant de terror, El Chico de los Pantalones Rosas recupera la memòria d'un tràgic cas d'assetjament escolar que va trasbalsar Itàlia i ha estat un autèntic fenomen de taquilla al país. Més d'un milió de persones han anat al cinema per veure aquesta denúncia del que passa quan ser diferent esdevé una condemna.
Esa gente me tendió una trampa y quisieron arruinarme la vida.
No soy millonario, soy un hombre pobre y nunca me ha importado.
Prime Crime, a True Story, és l'esperat retorn al cinema de Gus Van Sant. Recrea la història real d'una víctima de l'estafa d'un banc que va decidir fer justícia pel seu compte en una venjança que va ser seguida per milions de nord-americans en directe. I posen cos i ànima Bill Skarsgård, Colman Domingo i Al Pacino.
Había conseguido ser invisible. Estar sola de
I els Javis i Netflix presenten un remake, no sabem si necessari, de Mi querida señorita, el clàssic de Jaime de Armiñán amb José Luis López Vázquez i que suposa el debut de l'actriu intersex Elizabeth Martínez. Tot això i, com sempre, moltes més coses a una cartellera on de ben segur que, si és cert, que amb ganes hi troba alguna cosa als cinemes.
I el cinema és una bona oferta d'oci, però en tot cas, Sandra, si no, també hi ha la música.
Sí, escoltant, per exemple, aquests, el Siloé, que avui i demà tornen a protagonitzar un concert amb les entrades, però esgotades, es gremi. El trio format per Fito Robles, Xavi Rout i Jaco Betanzos i el seu so propi, mescla de folk, pop i rock, ja varen penjar els 100 entrades ahir en el primer dels concerts. Somos muchos esta vez.
Són les 3, és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 17 d'abril. L'expresidenta de les Balears, Francina Armengol, considera que el darrer informe de l'UCO sobre el cas Koldo demostra que no va donar cap ordre per contractar cap empresa. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. L'actual president del Congrés manté que no va tenir relació amb la trama. En un acte, Oviedo, Armengol ha insistit que sempre ha dit la veritat i ha criticat, diu, els 2 anys de mentides i manipulacions sobre aquest tema per part del PP.
Confirma plenamente aquello que yo he explicado durante estos 2 últimos años, a pesar de todas las mentiras y tergiversaciones que he tenido que padecer, que todas las contrataciones que se hicieron fueron bajo la legalidad, que nunca ni yo ni nadie de mi equipo dio una orden política para que se contratara una empresa u otra.
En canvi, per al PP i el govern, Armengol va obrir de bat a bat les portes del consolat a la trama corrupta. És el vicepresident Antoni Costa.
Els va deixar entrar hasta sa cuina, que els hi va posar ses màximes facilitats. Pràcticament es varen entregar a ells. Era una relació de cordialitat absoluta. En definitiva, es va obrir ses portes de bat en bat a sa trama corrupta a ses Illes Balears.
Els titulars de la jornada passen també per la detenció d'un empresari per intentar subornar un alt càrrec del govern.
L'home hauria acudit al despatx de la directora general de Costes i Litoral, Maria Joaquina Ferrer, per abordar una problemàtica relacionada amb uns permisos vinculats als seus negocis. Li hauria oferit una capsa de bombons i 20.000 euros en efectiu. La investigació està sota secret de sumari.
Un dia més es repeteixen les coses de migrants mentre el debat polític s'encalenteix.
Els bal·les del PP a les Balears han reclamat la suspensió immediata del procés de regularització davant el col·lapse que diuen ha provocat en els serveis municipals. L'Ajuntament de Palma es nega a reforçar el personal de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, actitud que critica el Col·legi de Treballadors Socials de les Balears. És Lourdes Roca, regidora de Serveis Socials de Cort, i el Serranz del Col·legi de Treballadors Socials.
No, no està contemplat. En aquest cas, de la targeta ciutadana, era competència de l'Ajuntament, i ara cal recordar que aquest caos mos ha vengut per culpa del govern d'Espanya i perquè la delegació del govern no ha posat els recursos que toquen per fer front a aquesta situació.
Exigimos al Ayuntamiento de Palma que refuerce la atención social, garantice el acceso a los derechos y proteja a los profesionales. Los servicios sociales no pueden ser una barrera porque son la puerta de entrada a muchísimas personas para poder atender todas estas cuestiones que lo único que hacen es bloquear los derechos.
L'actualitat avui passa també per una protesta dels treballadors del comerç.
Un centenar de persones s'han concentrat al passeig del Bord de Palma contra un acord estatal del sector promogut per les grans cadenes tèxtils. Al·leguen que podria derivar en retallades salarials a les plantilles de l'arxipèlag.
I l'autoritat portuària està supervisant les feines d'extracció de l'iot cremat a Eivissa i que ja van deixar a 10 metres de profunditat al dic de Botafoc.
Les primeres maniobres iniciades aquest matí els han permès comprovar el pes real de l'embarcació, que és de 55 tones. Han hagut de portar una grua de 200 tones per suportar l'issat de l'embarcació. Asseguren que l'operació està garantida, tot i que existeix perill que es trenqui. Una desena d'operaris tot el matí estan assegurant la zona i continuarà